Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope de Lleida, puntuals com sempre. Són les 12:20, divendres, portes del cap de setmana. Avui ja 28 de setembre del 2018. Estem ja acabant el mes de setembre. A Lleida ens falta doncs, aquest cap de setmana, que són les festes de la tardor. Avui hi haurà la inauguració aquesta tarda per part del pregó de Marta Infante. Hores d'ara, 23 graus. Buscarem la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara al cap de setmana. També ens informarem amb l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Repassarem els principals concerts de música en viu amb l'Andrés Rodríguez i el Melo Malo. I avui comencen la temporada els amics d'Aspit Lleida aquí a la nostra casa. Comencen la quarta temporada amb el seu espai a Cau d'Orella. L'escoltareu doncs, a quasi bé 9 minuts abans d'arribar a tres quarts d'una. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. A partir de la una, la Nacional 240, avui parlem de les estrenes de cine amb la Laura González, i a dos quarts de dues, l'Espai Groc amb la resta de propostes de cara al cap de setmana. 23, com et deia, són els graus que tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell.
Bona tarda. Domini del sol per avui a les comarques de Lleida, això sí, amb la presència d'alguns intervals de núvols prims i amb unes temperatures que han de pujar més. Hi haurà màximes de 31 graus a Lleida, 32 a Balaguer, 30 graus a Tàrrega, 29 a la Seu i 25 graus a Viella. Pel que fa al vent, continuarà suau i variable. Demà dissabte esperem una jornada força assolellada, però cap al Pirineu aniran apareixent núvols d'evolució que al llarg de la tarda poden donar alguns ruixats dispersos. Les temperatures mínimes pujaran més, arribarem als 15 de mínimes a Lleida, als 14 graus a Balaguer i Tàrrega i fins als 10 a la Seu d'Urgell i a Viella. La màxima no variarà i el vent continuarà fluix i variable. I diumenge tindrem alguns intervals de núvols, a més apareixeran núvols d'evolució diurna i al Pirineu poden donar-s'hi alguns ruixats aïllats, en ocasions amb tempestes. Les temperatures mínimes pujaran més. Les màximes, en canvi, tornaran a baixar, sobretot al Ter Sud, i el vent es mantindrà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs comencem parlant de successos. S'ha extingit ja l'incendi de l'Urgell, que ha afectat a 8,6 hectàrees, majoritàriament agrícoles. El foc es va declarar dijous a la tarda als Omells de Nagaia. També un incendi va obligar a confinar ahir a la nit a desenes de veïns de l'edifici situat al número 1 de la plaça Espanya, en ple centre de la ciutat de Lleida. Els bombers van rebre un avís d'un foc a la cinquena planta i a les 10 i 11 minuts es va informar que estava ja estabilitzat aquest incendi, i no va ser fins pràcticament les 11 quan es va donar per extingit. Per cert, que cap persona va resultar afectada per aquest incendi. Inaugurada ja la Fira de Sant Miquel de Lleida amb perspectives positives després d'una campanya frutícola normal. El certamen compta amb 325 expositors directes repartits en una àrea bruta d'exposició de 64.000 metres quadrats. I Unió de Pagesos reivindica una PAC per als agricultors professionals i que sigui justa per a la pagesia catalana. Assaja adverteix que la caiguda de producció en fruita de pinyol no s'estigui traduint en un repunt dels preus en origen. I la consellera d'Agricultura acorda una reunió bilateral amb el ministre Planas per abordar la pesta porcina africana. La trobada es produirà en un termini màxim d'un mes i també comptarà amb la participació del sector. Per la seva part, el conseller Buch anuncia a la Seu d'Urgell la creació de la regió d'emergències del Pirineu. El conseller d'Interior s'ha reunit amb els presidents dels consells comarcals del Pirineu al Parc de Bombers de la capital alt-urgellenca. I ens deixava ahir Carles Canut, que segons explica el president del grup Focus, que és on estava integrat, Canut és un dels grans referents de la cultura i el teatre del país. El president del grup Focus explica que estan commocionats per la mort de l'actor i director teatral. Va morir ahir a l'edat de 74 anys a Gerri de la Sal. En fi, parlem d'esports i ho fem amb Hyundai.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I un any més estem presents a la Fira de Sant Miquel. Doncs amb roda de premsa, Gerard Albadalejo, entrenador del Lleida Esportiu de Futbol, ha hagut de dir que sempre sortim a guanyar. Ha assegurat que el plantejament sempre és ofensiu i recorda que estem encara en fase de creixement. L'equip es concentra avui a Xest, perquè aquest cap de setmana tenim partit demà dissabte a les 6 de la tarda davant de l'Atlético Levante, demà dissabte a les 6 de la tarda. L'Atlético Levante, que és 16 de la classificació, Lleida 5è amb 4 punts, el Levante, i amb 9 el Lleida Esportiu. En bàsquet, esperant ja la primera jornada, que tindrà lloc divendres vinent, d'aquí una setmana, a casa davant del Palma. I amb hoquei, el partit que hi ha de Lliga, el Lleida Llista el té ajornat, seria el Calafell-Lleida Llista, ajornat fins al proper 9 d'octubre, perquè el Lleida Llista ha sortit ja cap a Portugal per participar a la Continental Cup a Barcelos. Demà dissabte a les 7 de la tarda, Lleida Llista-Porto, i si es guanya i es passa la final es jugarà diumenge a les 6 de la tarda. De tot, en parlarem dilluns a la radiografia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, sí, ja està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Recordem.
Bon divendres.
Què passava fa 25 anys?
Anem a parlar del llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol, que va manifestar que Convergència i Unió no era insensible envers la crisi que s'està vivint. El president del govern espanyol, aleshores José María Aznar, va fer una crida perquè el PSOE no pactés. D'altra banda, el portaveu del grup socialista a Lleida, que era el senyor Ramon Vilalta, va acusar Convergència de vetar a un alcalde socialista. La denúncia del portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya es va fer en el decurs del ple de la corporació. El president Josep Grau es va comprometre a estudiar el tema. Al mateix temps, es va presentar a Madrid una proposta per finançar els ajuntaments. En el decurs d'aquest ple de la Diputació van dimitir dels seus càrrecs la senyora Pilar Arnalot, Manel Vissa i Josep Ramon Ferrer. El diputat per Lleida al Congrés, i en aquells moments president del Partit Popular a Lleida, va manifestar, el senyor Llorenç, va manifestar que deixaria aquest càrrec perquè hi havia un problema d'incompatibilitat. Aquest partit, el PP, en aquells moments proposava mesures urgents per sortir de la crisi econòmica. I acabem parlant d'un reporter gràfic del diari La Mañana de Lleida, Jordi Adrià, un company, que Jordi Adrià Tomàs, diríem els dos cognoms, va patir múltiples agressions.
Caram.
Uns 8 individus el van colpejar quan feia fotos d'un accident. Els agressors, aparentment, eren amics d'un dels conductors del vehicle accidentat.
Que devia de tenir culpa, que presumptament.
Presumptament. I el fotògraf pues, va patir forts cops al tòrax, segons l'informe després del metge que el va atendre.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta, si has fet una cosa malament al volant, doncs...
No, i a millor amics seus, a millor pues, portaven una mica d'alcohol al cos o de droga.
Això és una altra cosa.
I aquestes coses que passen.
Hem d'anar pegant pel carrer la gent, en fi. Mari Carmen, bon cap de setmana de fira.
De fira.
Anava a dir festa major. Sí. És festa major de tardor, també. Però bon cap de setmana de fira.
No, i la setmana que ve ja comencem l'octubre i començarem, doncs...
El dilluns, sense anar més lluny.
Parlant dilluns de la festa de la patrona de la ciutat de Lleida, sí. Que és el dia 2 d'octubre, comencen els actes ja el dia 1 amb una vigília, i el dia 2, doncs, la festa de la patrona, i el dia 7 el certamen literari. Per tant, la setmana que ve tindrem, doncs, notícies de les festes en honor de la patrona de Lleida, la Verge de l'Acadèmia, la Verge Blanca.
Així és. Mari Carmen.
Fins demà. Fins dilluns.
Fins dilluns.
Fins dilluns.
Buonasera.
El 28 de septiembre no te pierdas el emocionante evento cinematográfico. Por primera vez en la historia, el Papa abre sus puertas para hablar sobre lo que de verdad nos importa a todos.
Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo.
El Papa Francisco, un hombre de palabra. 28 de septiembre en cines.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este otoño llega Secretos de Belleza a El Corte Inglés. Del 26 de septiembre al 14 de octubre, disfruta de un 20% de descuento directo en miles de productos de parafarmacia. De marcas como Sesterma, Remescar, Colcollagen, Somatoline y muchas más. Estrena Secretos de Belleza en El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Just al punt que arribem a 1:15, el que fem és connexió en directe amb la redacció del diari La Mañana, amb el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Bueno, hoy es un viernes como así, como más especial, ¿eh?
Sí,
en la
más
ciudad,
especial, ¿eh? Porque he dejado de tener ya el alma en vilo.
¿Ah, sí? Ah, claro, bueno, vaya, vaya.
De la mañana se han puesto a la venta las entradas de Metallica para el día 5 de mayo.
Ya las tienes.
Y bueno, si no lo hubiera sentido mucho por la gente, porque si no voy yo, no actúan.
Claro. Son entradas bueno. Para un concierto en el Palau, en el Olímpico de Barcelona para el 5 de mayo, domingo, ¿eh?
Sí, señor.
Están a la venta ahora, ¿eh? Se están acabando, ¿eh? Realmente, pero todavía hay.
Hombre, es más grande que el San Jordi. Si no hubiera sido en 10 minutos, hubiera terminado.
Sí, claro, claro. Muy bien, Andrés, tenemos fin de semana movido en la ciudad de Lleida, tenemos las festes de la tardó y, bueno, de una manera u otra hay música en directo.
Mucha música.
A ver, sí. ¿Qué me explicas? ¿Qué me recomiendas?
Pues mira, esta misma noche tenemos, además, fíjate, el concierto estrella llega al Auditori Enric Granados a las 8:30,
sí.
Pero vale 26 euros, a mí me parece un poco excesivo. Están Luar Nalub, que son muy buenos, por cierto. Y presentan su nuevo trabajo, Ribeira Sácara, que es un recopilatorio de sus 30 años de trayectoria musical. Habría que decir como anécdota de que una canción suya, O Son Doar, que es una de las más conocidas, fue versioneada por Mike Oldfield en un disco, sí, en el 96, mira. Creo que fue, en el Voyager.
Uh-huh.
Bueno, con curiosidades. Luego tenemos las verbenas, la que hacen en la Plaza del Depósito. A las 10:30 tendremos al grupo de versiones Tremendos y a continuación a la 1, pues más o menos, los Pastores Rock, que llevan su espectáculo siempre para un público familiar.
Uh-huh.
De forma paralela, a las 11 están en la pista de la Panera, están Colors de rumba. Pero bueno, los adictos al café del teatro saben que mantiene su programación y a las 10:30 por 12 euros están en Lleida los Nobles, que es una joven banda parisina que, bueno, que proponen un concierto repleto de garaje y food. Y pese a que en el programa de actos el atípico espacio de la explanada en ese campo de fútbol de Capón nunca se había hecho nada,
no,
pues
nunca,
albergará la actuación de Panorama, que dicen que es una formación orquestal gallega, que dicen que es muy espectacular, ya lo veremos, no sé. Y bueno, yo ya lo único que puedo decir es que por estos lares hay algunas que no tienen nada que desmerecer, pero en fin, como hay un triunfito en sus filas, yo qué sé, y eso vende, pues...
Sí, de todas maneras, uno no está en el programa, que yo creo que eso es un error tremendo.
Sí, lo pillaron más tarde.
Sí, ya, pero es que está en un sitio donde, por tradición, ahí nunca se ha hecho nada.
Nunca.
Con lo cual yo creo que mucha gente no se va ni a enterar.
Bueno, supongo que sí, que el boca a oreja,
bueno.
Y las redes sociales, bueno, supongo, vamos.
Bueno, la grúa esta mañana, que yo he pasado por delante, estaba ya desalojando los vehículos.
Ya.
Eso sí que estaba funcionando.
Bueno, y la guinda de la jornada llegará de madrugada a las 2 en la Biloba, donde de mano del San Miguel Music Explorer Tour, ya que no hicieron lo de la fiesta de San Miguel, pues mira, se podrá ver en acción a Lola Índigo, que es un quinteto de trap feminista. Con influencias del funk carioca. Lo curioso es de que, bueno, está liderado por la también ex Triunfito Mimi, pero en el seno de la banda esta, que creo que no tendrá ni dos telediarios, pero bueno, ahí está, y cuando se pone una cosa de moda es que está la bailarina leridana Claudia Riera.
Mira, curioso. Bueno, pues nada, vamos a decirlo, ya que tenemos gente de casa.
Y el sábado tenemos la presentación del nuevo disco de Mr. Jones, de Naufragios y Deseos.
Sí, vaya.
A las 10:30 en el Café del Teatro, que sepa la gente que es entrada gratuita.
Uh-huh.
Y que bueno, que de lo que se trata es de ir allí y luego subir a la Plaza del Depósito, porque allí también a partir de las 10:30 se hace la otra verbena. están abriendo la noche los Remolque, que como te recordarás, sí, quedaron segundos en el Pepe Marín Rock de este año.
Sí, señor.
Y a continuación, Hermanos Lobo, que ahora con el formato de quinteto, y hay que tener muy en cuenta esta banda porque se lo están haciendo muy bien. El disco que han sacado, El Viaje Sin Regreso, está muy bien, tiene canciones muy buenas. Y para redondear la noche, a la una de la madrugada, Hora de Joglars, que esto es más que nada pues música de esta, en mestizaje de mezclas y, bueno, para el bailoteo un poquito. Y finalmente, por destacar así de música, hay que decir también, para ser éticos, de que el Café del Teatre, a las 8 del domingo, también es gratuito, presenta en directo Eira su segundo trabajo discográfico, que se titula Exo. Eira es el Miquel Ayué, que es el cantante de los Pulmayestrin, que
ya está
disuelto. Ajá. Y estará él, acompañado por el guitarrista Andrés Maderal.
Muy bien.
Y luego, bueno, hay un programa de fiestas y de lo que se trata es que la gente salga a la calle.
Claro, claro. Y además creo que la meteorología también va a acompañar.
Sí, sí.
Con
sí,
lo
sí,
cual,
sí.
Oye, es fiesta mayor, buenos rollos, y que la gente no se complique la vida y que se lo pase bien.
Que para San Miguel mañana hay que santificar las fiestas.
Sí, señor. Muy bien, Andrés, pues vamos con el Melo Malo, que ya sabéis, lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana. También de vez en cuando aparecemos en alguna foto en la página de Vida Social, como esta, el de hoy, página 39. Un bonic dinar que vam fer ahir, Joan, ojo los que nos sentamos en la mesa, Joan Bellmunt, Andrés Rodríguez, David Velasco, que es el director, y un servidor. Cuidado que casi arreglamos el mundo ayer,
Y
casi,
además,
le faltó un poco.
Comiendo con tanto lujo como nos envió el Tony Márquez.
Sí,
¿verdad?
Señor, muy bien todo. En fin, vamos con el Melo Malo, Andrés.
Las festas de la Tardó ya están aquí saludando al nuevo curso escolar y dando una colleja a los que acaban de terminar sus vacaciones para que despierten en este lugar poco recomendable llamado realidad. La rutina del programa de festejos hace que la tónica sea la de siempre, es decir, de bostezo parcial y aburrimiento total. ¿Qué diferencia tan abismal existe en comparación con las fiestas que recientemente se han hecho en Binéfar primero y Monzón después? En ambos enclaves el divertimiento está asegurado hasta que sale el sol y no abundan los vecinos pejigueras quejándose de que no pueden pegar ojo. La gente es consciente de que son fiestas y las viven a pleno pulmón, no como por estos lares donde parece que por divertirse haya que pedir perdón. Lo digo porque aquí hay que recoger bártulos pronto, aunque en contrapartida está bien que se mantengan estas fechas que siempre han sido consideradas como las fiestas pequeñas de la ciudad. Muchos años atrás esta celebración no se hacía, pero desde que fue instaurada se ha mantenido siempre contra viento y marea, pese a que excepcionalmente un otoño no se llegó a realizar. Cualquier capital que se precie cuenta en su agenda anual con al menos dos fiestas, las mayores y las menores, procurando que ambas citas mantengan algún atractivo general. Lo malo es que en esta urbe, en vistas a la cartelera de espectáculos, hay que consolarse con la oferta que se ofrece. Se nota que no hay elecciones municipales a la vista y que todos los grandes atractivos se guardarán celosamente para las próximas festes de maig, que se desarrollarán en zona caliente políticamente hablando. Pero aquí tampoco está todo tan mal si las comparamos con las festas de la Merced de Barcelona, que tampoco son lo que eran. Recuerdo que en las de 1991 estuve en el Estadio Olímpic viendo a los AC/DC teniendo como teloneros a unos Metallica que me fundieron los plomillos. Por eso, desde entonces, visto de riguroso negro. En los últimos años, toda la cancha es para los artistas del régimen, que ahora abundan como las moscas, a saber, Sensesal, Obeses, Dr. Prats, Catarres, Manubis, Búhos, en fin. Menos mal que en el Far West of Catalonia se apuesta por los músicos de casa, esos que antaño se quejaban de no tener cabida en las fiestas de su pueblo y que ahora tienen protagonismo casi obligado porque efectivamente se ajustan más a un reducido presupuesto. En cualquier caso, las fiestas han de servir de excusa para salir de casa y disfrutar de una gran vida social. ¡Oh, yeah!
Sí, señor. Como tiene que ser.
Claro que
como
sí.
Tiene que ser.
Al buen rollito y que, mira, que dejen los malos rollos para el
claro
cine.
Que sí, que para eso están. Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida. ¡Oh, yeah!
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida.
amb Ricard Álvarez.
I a les portes del cap de setmana ens arriba el primer espai del programa Cau d'Orella, que ja sabeu que el fem... Anava a dir que el fem en col·laboració. No, que el fan ells, que nosaltres només posem aquí els micròfons i els aparells tècnics, que el fan ells des de Aspi Lleida. Després de l'estiu, havent recarregat piles, arriba una nova temporada. Estan amb nosaltres el Víctor i l'Àlex. Àlex, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé.
Estàs molt bé. Fas bona cara, eh?
Jo sempre, i després de les vacances...
Tens bon color, de més.
Hombre, el morenito, Machu Picchu.
Bueno, això vol dir que t'ha tocat el sol. Jo estic sí. Més blanc que no veguis, però bueno. O sigui, jo m'amago del sol. Víctor, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bé. Bon dia.
Tu també fas bona cara, eh?
I tant. M'he cuidat molt bé aquest estiu.
De cavall vas com jo, eh? Per això, de
sí,
dalt...
Sí, me penso que anem al mateix barber.
Sí. Bueno, tu ho fas millor que jo.
Sí, no?
Tu ja ho fas còmode, pràctic, jo encara intento dissimular-ho, però ja no es dissimula res aquí, eh?
Sí.
Ja no funciona. En fi, escolteu, a Cau d'Orella comença una nova temporada amb els amics d'Aspi Lleida. Els escoltareu cada darrer divendres de mes, durant tota aquesta temporada, fins a arribar allí, quan fa tanta calor, allí el juny o el juliol, doncs fins llavors. Quan vulgueu, tot vostre.
Molt bé, molt bones. Ja tornem a ser aquí un altre cop els components de Cau d'Orella, d'Àspid, després de les vacances. Aquesta és la nostra quarta temporada. Una secció que consta d'una entrevista relacionada molts cops amb la diversitat funcional. Esperem que en gaudit d'aquesta nova temporada. Nosaltres estem molt emocionats de començar i tirar endavant. Avui som el Víctor i un servidor, l'Àlex. A més, ens acompanya el nostre becari, que és l'Ivan, que s'estrena en la secció del programa. Hola, nois.
Buenas.
Buenas.
Ivan, com et sent de venir avui a la ràdio per primer cop?
Pues para probar.
Bueno, esperem que t'agradi sí. I que ho facis bé i vinguis molt.
A ver si me gusta.
Seria un gran honor per a nosaltres, també.
Gracias.
Molt bé. Ara sí, donem pas a la entrevista. Avui ens acompanya la Carme Mensó. Ei, sí, no?
Monsó.
Ah, bueno, perdó.
No.
Molt bé. La presidenta de FESalut de Lleida. Benvinguda.
Moltes gràcies.
És un veritable plaer que ens acompanyis a la ràdio avui.
Per mi és un plaer estar aquí amb vosaltres i veure el que esteu fent.
Molt bé, Carmen. Per anar al gra, una curiositat... quant temps fa que et dediques al món de la salut?
A veure, el món de la salut, tota la vida. Soc infermera, vull dir que vaig acabar la carrera als 18 anys i des de llavors estic dintre d'aquest món. Al món de les associacions vaig entrar al 2008, que me van, bueno, arrel de que com era sanitària van fer una jornada a Lleida parlant de l'ictus, arrel d'allò pues, bueno, me van convidar a ajudar-los a muntar una associació, cosa que no sabia fer. I, per supost, vaig dir, ui, no, jo això no ho sé fer.
Pues segurament se dona bé.
Bueno, me vaig deixar enganyar, de moment. I encara hi soc, no? I en aquest moment soc la vicepresidenta d'aquella associació. O sigui, fa molts anys.
I ens podries explicar, amb les teves paraules, què és i quin és el principal objectiu de Fer Salut?
Mira, Fer Salut va començar com una federació, que el que tractava era d'agrupar diferents associacions de salut. Per fer-les més visibles. Cada una de nosaltres ja són visibles, però són visibles dintre de la nostra malaltia. I una mica era per cobrir i ser més forts, perquè el que és més fort i més gran se veu més. En aquest moment, des d'aquest any, ja no som una federació, perquè jurídicament això evitava que fundacions que demanaven entrar poguessin entrar. I ara som una nova fórmula jurídica i som una associació coordinadora d'associacions. Però simplement ha canviat... el nom i aquest encabeçament. Lo de més som lo mateix. Fer Salut englobe associacions. I l'objectiu principal són diversos, però jo crec que el més important que tenim és potenciar l'associació, que les entitats que estan associades siguin visibles. Realment, el que millor fem o hauríem de fer és representar davant de l'administració a totes les associacions. Nosaltres, l'administració, si realment fa qualsevol cosa, no ens pot invitar a totes, els col·lapsaríem. Doncs a Lleida sempre diuen, des del Departament de Salut, que estan supercontents de que existim, perquè a ells és molt fàcil parlar amb Fer Salut, i que Fer Salut no us representi a tots, i que tota aquesta informació després us arribi a cada un de vosaltres.
D'acord, Montse. Ens podries explicar en quin moment decidiu agrupar entitats relacionades amb l'aspecte de salut de Lleida i coordinar-les?
Mira, Fer Salut, que no van començar com a Fer Salut, sinó que es deia FES, comença al voltant de l'any 1999 o així. Unes quantes persones representatives d'associacions molt potents a Lleida tenen la idea de muntar una associació. Quan comencen a fer, però realment, de manera oficial, és el 2003, que en comença com a Fer Salut. Vull dir, des del 2003, ara som Fer Salut tal qual. Neix com aquesta federació que us deia.
I llavors, quines són les vostres principals demandes?
Demandes de la gent. Sí. És a dir, nosaltres treballem conjuntament en cada una de les associacions, en aquest moment són 25, que formen part de Fer Salut. Però treballar conjuntament vol dir que Fer Salut no és com una associació que fa coses i les comunica. No, no. Tots conjuntament decidim el que fem. Per exemple, nosaltres ens reunim de manera periòdica el primer dijous de cada mes. El primer dijous tenim un acte de lo que farem i decidim tots lo que farem. És a dir, des de coses que fem tots, per exemple, ara a Nadal fem una fira, que la fem cada any, que segurament ho sabeu, sí, que la fem a l'Orfeo Lleidatà, doncs decidim com la farem, no? Quin model farem. Hasta ara, us recordeu, els últims anys hem fet tipus Calanifi i anàveu actuant les diferents associacions, o gent de diferents associacions, doncs aquest any tenim un altre model. Anem decidint què farem. Què farem amb lo lúdic, però que també què farem amb lo de treballar. És a dir, nosaltres som associacions molt diverses. Tenim associacions com vosaltres, que sou una associació potent, i tenim uns altres petitetes, sí, com pot ser la Lliga Reumatològica, com pot ser Amil, que us deia abans, vàries. Quina funció tenim? És a dir, hem de potenciar tot allò que és petit. Tenen més manca de recursos que vosaltres. En aquest moment, a Màspit, per exemple, ahir vam començar un concert amb vosaltres. Aquest conveni se tracta de que una treballadora social vostra treballi un dia a la setmana per totes les associacions que la necessiten, de manera gratuïta. Hi ha moltes associacions petites que no poden tenir una treballadora social. Doncs vosaltres faciliteu aquest professional a les altres associacions. És a dir, les demandes normalment són de les més petites i les més grans col·laboren en que les més petites puguin anar tirant endavant. També de l'experiència. Quan jo no sé fer una cosa com una associació petita, me'n vaig a buscar les associacions més grans que ja han passat per aquell camí. I són elles les que me marquen com he de fer. Més que demandes, jo crec que el que fem és intentar ajudar. Intentar entre tots fer que el món de les associacions funcioni bé. I l'objectiu principal sempre és arribar a totes aquelles persones que són part d'aquella associació, l'Orfeo Lleidatà. Quan nosaltres fem una activitat dintre de l'Orfeo Lleidatà, l'Orfeo, és una clàusula que tenim, és que està oberta a tota la ciutadania. Doncs aquella podrà anar a tothom. Sí? Si nosaltres la feu vosaltres, ara imagina't que Aspis, sí, Monteu qualsevol cosa, vosaltres direu a qui va dirigida. A vegades les coses són obertes i pot anar a tothom, o a vegades no. Té un perfil concretament per una cosa. Ja, dependrà del que fem. Sí.
Personalment, creiem que arriba poca informació. Com creus que el sector públic podria ajudar a conèixer millor les entitats?
Pues no ho sé. M'agradaria sapigueu, Jo, hi ha canals d'informació que m'agradaria conèixer-los per arribar a tothom. No ho sé perquè fem moltes coses. Hem fet coses diverses. Si us recordeu, fins l'any passat fèiem una fira, la fèiem al mes de juny davant de la catedral, i posàvem estants de totes les entitats. I passava quantitat de gent, que alguns demanaven informació, uns altres s'assustaven de veure-nos, però no crec que guanyéssim res fent aquella fira. De fet, aquest any no l'han fet, perquè pensem que continuem sense arribar a la majoria de la població. Però la gent no coneix Fer Salut, però a vegades la gent no coneix ni associacions. Sol les coneix la gent que realment té una problemàtica o entra en aquest món. És difícil que coneixem-nos. Sí que és veritat que ens coneixen a nivell sanitari, a nivell del departament, a nivell de... Jo crec que totes les entitats importants a Lleida ens coneixen, però tota la ciutadania no. Ara el que intentarem és fer tots els actes que fem fora dels nostres espais. Feu en llocs més públics, en llocs que valgui la pena. doncs potser és una manera d'arribar. També estem en aquest moment, des de Fer Salut, estem fent convenis amb moltes empreses de Lleida. És a dir, han posat en marxa una cosa que es dirà la targeta rosa. Serà una targeta que tindran totes les associacions i per ente tindran tots els associats de totes les associacions. I allí fem convenis, doncs, per exemple, per entrar a qualsevol acte que es farà a l'Orfeó de manera gratuïta. El conveni no el fem nosaltres. Anem a una empresa, a los comerciants de Lleida, i és el comerciant el que ens fa l'oferta que ens farà. Per exemple, doncs mira, quan vindrà gent que porti aquesta targeta, jo li faré un tant per cent de descompte de tant, o no. O simplement li donaré alguna cosa a l'associació. Cada lloc nos fan convenis diferents. Tenim un llistat que tenen cada una de les associacions i que quan un soci vostre us demani la targeta, l'informeu, li donarem una còpia i una targeta perquè pugui anar, pues, això, a l'Orfeó de manera gratuïta a qualsevol acte que es farà, no? O al Caixa Fòrum, o etcètera, etcètera. Vull dir, que entren molts comerços. També és una manera de que sapin que existim. A la targeta posarà Fer Salut i el nom de la vostra associació.
Està molt bé.
Molt bé, Carme. I ara, per acabar, la pregunta del milió. Quins obstacles i reptes trobeu en el vostre dia a dia?
Bueno, ara ja sóc molt material, el més important és els diners. Sempre estem buscant diners. No sé, m'enteneu? Sona això? Sí. Pues sí, sí, és així. Però fora d'això, obstacles no diria. Jo sempre definiria que Lleida és molt solidària i la gent de Lleida moltíssim. Vull dir, la gent és col·laboradora, bueno, i lo de més, pues mira, és anar fent, anem passant per tota l'administració, plorem una mica, expliquem les, fem peneta, i anem passant, la veritat és que portem molts anys i cada any aconseguim arribar a tot arreu. Però bueno, seria el més important.
Moltíssimes gràcies, Carme, per venir.
A vosaltres.
Esperem que hagis gaudit d'aquest programa i d'aquesta estona.
La veritat és que he gaudit molt i jo espero haver respost les vostres inquietuds.
Sí.
Sí.
Bueno, és la nostra primera entrevista de la quarta temporada. Esperem que els radioients hagin gaudit d'aquesta estona. I ara ja sabeu que la vida continua així, així que continua el programa del Ricard. Ens podeu escoltar l'últim divendres de cada mes aquí a Cadena Cope Lleida. A l'emissora 97.4, no, Ricard?
Sí, sí, perfecte. FM. Ah,
molt bé, FM, gràcies. I a nosaltres ens podeu trobar al Centre de Dia Càndid i de la Fanya d'Àspit. Podeu trobar tots els programes penjats al Facebook. Moltes gràcies per haver-nos escoltat i fins a la propera.
Fins a la propera, radioients.
Adéu, adéu.
Adéu.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs escolta, anem directes cap a la una, obrirem aquesta finestra del records i ho farem, almenys a la ciutat de Lleida, amb vigília del dia festiu, del dia marcat, del dia gran de la Fira de Sant Miquel.
Sí, senyor. Demà serà ja un dia important. Per tant, a tots els que es diuen Miquel, felicitats amb antelació. I precisament, també, parlant de la Fira de Lleida, que es fa a la Fira de Sant Miquel, nosaltres també anirem a un aplec avui, que es fa cada any per Sant Miquel, o, en tot cas, el dia següent. I anirem a Tartareu, a la població de Tartareu, perquè es fa un gran aplec cada any, i aquest any se fa doncs, l'endemà de Sant Miquel, per tant, el diumenge, com molts anys, jo pujaré cap dalt a veure els meus amics, a veure el Cisco Roquer, a veure el Miquel, el Barber... Felicitats, Miquel, per demà. A veure el Lluís Garrofer, a veure el Sebastià Escolar, el Ton, la Marta, tots els amics de Tartareu, que ens apleguem cada any allí en aquest aplec, que és un dia de festa important. Cal dir que quan arriba aquest temps, jo recordo dues coses, no? I dels mesos de setembre de la meva infància a Puiggròs, d'on soc fill, tinc el record de ceps, de raïms, de les figues dolces, de collir les ametlles, de les oliveres, de les alzines del pla que anàvem a veure amb el padrí, dels tomates de l'hort de casa, per suposat, de les peres grogues, dels perers i dels melons que hi havia encara per madurar. Ara ja de gran, cada mes de setembre tinc la cita amb l'aplec de Sant Miquel de Tartareu. Però aquells records em venen a la memòria en rebre el vespre pastós del sol a dalt de l'ermita i veure els camps amb els ceps corulls de raïms, sentir el brunzir de les abelles, atretes per la dolçor dels gotims, i recordar el càntic d'aigua fresca que el padrí sempre tenia sota la figuera del corral. L'església restaurada de Sant Miquel de Tartareu es troba ubicada a mitja serra, enlairada per sobre de la població, i per accedir-hi es fa a través d'un caminet ben arranjat que arrenca del costat mateix de l'actual església parroquial. Cal dir que la primera referència que es té d'aquesta església de Sant Miquel de Tartareu es remunta a l'any 1083. Cal dir que l'ermita de Sant Miquel és plàcida, senyorívola, plena de vocació històrica, i que es transforma el dia de l'aplec. Atreu i es converteix en el centre de la població i amb gent vinguda de pobles de la rodalia. Avui, bueno, avui no, diumenge, es retrobaran familiars i amics a l'ermita. I després de la missa la faran o la farem petar, entre mos de coca i traguet de moscatell. Es posen o ens posem al corrent de les noves agudes durant l'any als diferents llocs. I en dir-nos adeu, esperem ja l'aplec del proper any per retrobar-nos. Baixant de l'ermita, com faig cada any, em faré una pregunta. I tornaré a pujar l'any vinent? No ho sé. No sé si la vida em permetrà pujar-hi de nou. El desig, però, hi és, perquè aquesta ermita em té el cor robat. Cal dir que Tartareu viu amb intensitat aquesta festa. I, per tant, de bon matí, el Sebastià Escolà, aquest home, que és una gran persona, viu al Palau d'Anglesola, però està allà dalt a Tartareu aquests dies, haurà pujat generosament, com fa cada any, a Trenc d'Alba, quan encara brillen els estels en el cel, a engalanar l'ermita amb la senyera, perquè llueixi el vent i en pleni de festa aquesta gran diada, junt amb el dringar de les campanes. Tothom és convidat a l'aplec. L'amic Lluís Garrofer, ànima impulsora de l'aplec en altres temps i avui encara continua al peu del canó, l'home que ha fet més cims muntanyencs dels 3.000, anirà d'aquí cap allà per tal de que tot estigui a punt, vetllant pel bon funcionament i ordre de tots els actes. La generositat i l'acolliment han donat part al llarg dels anys de la manera de ser dels habitants de la població de Tartareu. Cal dir que el camí que puja vers l'ermita es veurà concorregut per aquesta bona gent, que com un regueró de formigues, serpentejant, pujaran a oir la missa i venerar el seu estimat patró. Vestits llampants, abraçades, retrobaments de gent, que es veuen d'any en any, xivarri de parlar alegre, emplenaran l'ermita en el seu entorn. Tot mostrarà una alegria fora mida. És l'aplec de Sant Miquel. I per acabar, doncs fer unes referències que em tenen el cor robat d'aquesta població, a més de la gent. Primer, l'ermita de Sant Miquel, que eren ruïnes i que gràcies a la voluntat de tot el poble es va recuperar i avui esdevé el goig de propis i estranys. Segon, l'antiga escola, que s'ha recuperat com a lloc d'exposicions i de cultura. I tercer, que a mi em frappa el cor, és l'escultura de bronze que amb motiu de l'aplec de fa uns anys es va inaugurar i que és dedicat en homenatge a les padrines. I és en aquest tercer apartat on vull retre, en un moment breu, però particularment intens, un homenatge a una persona que vaig conèixer, que és la mare del meu amic. Em refereixo a la senyora Isabel Garrofer i Amorós. Cal dir que va ser una senyora a nivell global que va valgar la pena d'haver-la conegut i que avui li vull retre el meu petit homenatge. Isabel, Cisco i tots els amics de Tartareu, una abraçada i diumenge amb el Cisco espero que ens retrobarem a la plec i que viurem aquests moments intensos de record. La finestra avui ens ha portat fins a la plec de Tartareu. I per acabar la dita, diu, prova pecador aquí el que l'infern pot sofrir.
De totes maneres, escolta, com a mínim que et convidin a un vermut, eh?
Tranquil, jo estic feliç.
Ja suposo que com a mínim serà això, eh? Però...
Ricard, al baixar de la plec, quan baixes aquella baixada i quan deixo la població, que sempre baixo, llavors pujo per un costat i baixo per l'altre, baixo pel riu Farfanya, i veig aquells ceps amb aquells colors, aquells arbres que agafen la tonalitat groga, que ni la millor paleta del pintor pot reflexar tota aquesta realitat, t'asseguro que me sento feliç. La pregunta, cada any me la faig, perquè els meus genolls ja saps que no responen com haurien de respondre. Podré pujar l'any vinent fins aquí dalt? No ho sé. L'important és que aquest any, si no hi ha res de nou, hi pujaré.
Aquest any estàs amb forces, eh?
I l'any vinent, Déu dirà.
Molt bé. Joan, escolta, gràcies i bon cap de setmana.
Fins la setmana que ve i bona fira de Sant Miquel a tots els que acudeixen a Lleida, també.
Gràcies, Joan. Directes cap a la una. Busquem les senyals horàries, ens informem de la darrera hora informativa i després tornem amb la Nacional 240. Avui, les estrenes de cinema amb la Laura González.
És a una mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Como te está contando la cadena COPE, la familia del policía fallecido de la Audiencia Nacional al que se insulta en las grabaciones del comisario Villarejo con la ministra Delgado, ha salido en su defensa. La hija advierte que lo que hizo con su padre, lo que se hizo con él, fue una auténtica caza de brujas. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño.
Para la vida de Manolo Feijóo, muerto de cáncer el año pasado, estas grabaciones profanan su memoria. Ahora han sabido que Garzón y la entonces fiscal Lola Delgado pidieron su cabeza a su máximo jefe, el comisario Fernández Chico, también ya fallecido, en aquella comida de 2009 grabada por Villarejo. Le llamaron facha, borracho y cero a la izquierda. 5 meses después fue cesado junto a su comisario. Se les colaron 3 sobres con polvos blancos en la audiencia. Garzón, al estar de juez de guardia, se encargó de la investigación. La viuda y su hija, Lara Feijóo, que ha hablado con COPE, dicen que Manolo siempre pensó que tras aquel cese se escondían otras razones.
Estoy convencida de que él llamó la atención en la Audiencia Nacional sobre cosas que no le hubieran gustado. Me imagino que al final fue una caza de brujas para que estas personas lanzaran mejor a sus anchas.
Manolo decía que había sido víctima de una trampa. Personal de la audiencia destacan a COPE la gran valía personal de este policía que entregó su vida a la lucha contra ETA.
24 horas después de dar explicaciones públicas sobre sus propiedades a nombre de una sociedad instrumental, el ministro Pedro Duque asegura ahora que ha cambiado de asesores. Lo acaba de decir en Bruselas corresponsal José Luis Concejero.
Nunca ha querido evadir impuestos, reconoce. De todas formas, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, anuncia que ha dejado todo en manos de unos nuevos asesores para solucionar los problemas que se hayan podido generar.
Está en manos de ahora unos asesores nuevos y vamos a ver cuáles han sido los errores de contabilidad o de lo que sea y lo vamos a subsanar.
Reconoce que tiene todo el apoyo del presidente del gobierno, además insiste que nunca ha considerado la posibilidad de presentar su dimisión.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
La última hora nos lleva hasta Indonesia. Un seísmo de magnitud 7,5 ha sacudido la isla de Celebes. El hipocentro está a 10 kilómetros en la tierra. A la espera de conocer más detalles, este terremoto ha vuelto a encender las alarmas en Indonesia y ha hecho recordar los 4 seísmos del pasado mes de agosto en la isla de Lombok. Entonces fallecieron 557 personas y dejaron cerca de 400.000 desplazados. En Cataluña sigue el acoso a la Guardia Civil. Lo último lo hemos encontrado en la Universidad Autónoma de Barcelona. En una de sus fachadas, los independentistas radicales han colocado un muñeco vestido de Guardia Civil. Aparece colgado y decapitado con un cartel con grandes caracteres en los que se lee pim pam pum, que no quede ni uno. Las asociaciones de la Benemérita denuncian la persecución que sufren en esta comunidad y piden que se persiga a los autores. Y atentos a este dato, 1 de cada 4 niños no es atendido en España por un pediatra. Los propios profesionales han entregado hoy en el Ministerio de Sanidad más de 200.000 firmas para reclamar el derecho de todos los niños a recibir la misma atención sanitaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Simeone y Lopetegui analizan en rueda de prensa el derbi de mañana. Santi Duque.
Está a punto, Marta, de comparecer ante los medios el entrenador del Real Madrid, que no podrá contar mañana con Marcelo, que se ha confirmado ya la lesión del brasileño. Ciudad del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha. Va a estar en torno a 2 semanas de baja el brasileño del Real Madrid, que se suma a la baja de Isco, que fue operado el pasado martes de apendicitis aguda de cara a ese compromiso ante el Atlético de Madrid. Concluida la sesión, estamos esperando que comparezca Julen Lopetegui ante los medios de comunicación. Hoy 10 jugadores de la primera plantilla han pasado control antidoping antes de ese partido importantísimo, el de mañana ante el Atlético de Madrid, que cobra especial relevancia después de la derrota en Sevilla.
Gracias, Melchor. Antes que Lopetegui, ha hablado el Cholo Simeone, que ha ofrecido rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo. ¿Cuáles han sido los principales titulares del técnico argentino y por dónde pasa la última hora de los rojiblancos? Cerro del Espino, Andrea Peláez.
En sala de prensa, el técnico argentino ha reconocido que el Real Madrid está manejando bien la ausencia de Cristiano, que va a ser un partido duro y difícil, porque haberle ganado la Supercopa de Europa a los de Lopetegui a principio de temporada ahora no tiene nada que ver. En lo deportivo, a la espera de conocer la lista de convocados, el Cholo cuenta con las bajas de Savic y Gelson, con una contusión en su rodilla, pero a falta de la alta médica sí podrán estar Jiménez y Arias que se han entrenado con normalidad. Simeone tiene claro el once, excepto dos dudas en el centro del campo, Rodri o Tomás y Correa o Lemar. Ha probado con estos en la última sesión. El resto del once estaría formado por Oblak, Lucas, Jiménez, Godín, Juanfran, Coque, Saúl, centro del campo y Griezmann y Costán en el ataque.
Una jornada número 7 que va a empezar esta noche, gracias Andrea, a las 9 con el Rayo Vallecano Español. Ya saben, mañana derbi, 9:45 en el Estadio Santiago Bernabéu. Y este viernes también es noticia el golf, porque hoy ha empezado en París la Ryder Cup, la batalla entre Europa y Estados Unidos. Hay 4 partidos en marcha en la modalidad de four balls. Los americanos acaban de asegurarse la victoria en uno de los duelos y los otros 3 marchan empatados, en uno de ellos con presencia del español Jon Rahm.
Gracias, Santi. Estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Doncs apa, cobrim la N240, la Nacional 240. Ho fem amb la Mònica Carrasco, també, des de Cope Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Divendres.
Ai, quines ganes tenia de sentir aquestes paraules, Ricard Álvarez, per favor. Aquesta setmana, jo no sé si compartiu amb mi, però m'ha semblat eterna, me n'han semblat 2.
S'està fent una mica llarga, eh?
Una mica no, una mica massa llarga.
No sé, de totes maneres, el temps és molt bonic. Perquè tan aviat sembla que va lent, com després mires i dius, hòstia, ha passat ja el mes de setembre.
Això és veritat, eh? Acabem setembre, però sí que és que aquesta setmana s'ha fet d'aquelles que vas com arrossegant, eh? Pesada. Per tant, jo sabé que és divendres, que ara vindrà la Laura, parlarem de cine, és música celestial.
Ara parlarem de cinema, parlarem, com vaig dir jo la setmana passada, d'aquell moment que tots hauríem de tenir aquelles 2 horetes a la setmana d'anar al cinema a seure't i oblidar-te de tot. Sí. Has anat al cine, Mònica?
Aquesta setmana, doncs mira, ho vaig intentar i no vaig poder.
Doncs per això se t'ha fet llarga.
Ja pot ser. Clar. Vaig intentar anar dimecres i al final no em va ser possible. Un petit incident.
Jo tampoc. A veure si la crítica de cine nostra també ha anat al cine o no. En fi, escolta, fem una pausa ràpida i ja anem directes cap a les estrenes.
Qui diu ràpida, diu 3 minuts.
Bueno, doncs vinga.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @ Mediodía Cope y en Facebook Mediodía Cope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Tu amigo que sabe de todo es ese que se pone detrás mientras arreglas la tostadora y te dice...
Lo que tienes que hacer es juntar esos 2 cables. Hazme caso, que mi hermana tiene una igual.
Y tú juntas los cables, la tostadora a la basura y tu amigo te suelta.
¿Pero para qué juntas los cables?
Y lo dices sin que se le caiga la cara de vergüenza, porque es un crack a la hora de jugársela.
Eso a ti no te sale, así que mejor juega otra cosa. Como a la quiniela, que esta semana trae un bote de 5.700.000 euros. Si te la juegas, que sea la quiniela. Ninguna apuesta deportiva te da más por solo un 1,50.
¿Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir. Instalarnos una alarma.
¿Una alarma? ¿Y por qué?
Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Dígame.
Comisario, tiene un nuevo caso que resolver.
¿Pero qué estás diciendo?
Es un estreno. Se lo digo totalmente en serie.
¿Alguna pista?
Preséntese de lunes a jueves por las noches en 13.
Voy para allá.
El comisario. De lunes a jueves por la noche en 13.
Señora, por favor, que vamos a tener que detenerla, ¿eh?
Ahora, el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables, que podrán beneficiarse de unos descuentos del 25 o el 40% en la factura de la luz. Si ya eres beneficiario, renueva tu bono social antes del 8 de octubre. Si aún no lo eres, solicítalo en tu compañía eléctrica. Ministerio para la Transición Ecológica, Gobierno de España.
ABC te trae la visión más novedosa y completa de la Segunda Guerra Mundial. Una obra única para entender todas las claves del conflicto a través de numerosa documentación, material fotográfico inédito y las fieles reproducciones de los billetes y sellos que utilizaba cada bando como parte de su propagación ideológica. Este domingo 30 llévate gratis el primer fascículo, 2 sellos y 2 billetes con ABC.
Últimos días para llevártelo todo al 0%. Con la tarjeta gratuita MediaMar Club Card, llévatelo todo a partir de 299 euros al 0% y hasta en 30 meses. ¡Corre! Solo hasta el 30 de septiembre en tu tienda y en MediaMar.es.
Tienita E 0%, financiación de CaixaBank Consumer Finance.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
coneixies, aquesta, Mònica?
Doncs la veritat és que no. Mm-hmm. Ens està posant a prova nosaltres, la Laura, avui.
Això és com una... Bueno, és com una... És la sintonia.
A veure, no, però encara no és la definitiva, no?
No ho sé.
Què és? Que ens ho digui ella, no?
No sé, a veure, que et fem el concurs, Mònica. Jo, perquè me l'ha xivat, tampoc la coneixia.
Doncs jo no en tinc ni idea, la veritat.
Quan t'ho diuen, dius, ah, sí, no? Laura González, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Laura.
La pel·li és coneguda.
Sí, formo part de la banda sonora de Ocean's Eleven, que ten musiqueta així bastant en flow pels divendres.
Sí,
saps?
Sí, sí,
no? Arriben divendres, només penso en anar a atracar un casino.
Ahir vaig veure un reportatge, un Com lo hacen, de gent que es dedica a fer les ruletes, que vaig pensar...
Ah.
Clar, diu, porta 12 anys fent ruletes. Dic, no en calen tantes al món de ruletes.
Oh, no et creguis, eh?
No sé, jo és que com que al casino no hi acostumo a anar, però...
Bueno, gasta els teus diners en cine i
anar. Ah, això sí, això sí.
Pots anar a mirar, però veus, no té al·licient anar a mirar en un casino.
No massa, no.
No, ara com guanyen o perden els altres.
Bueno, pues som-hi, que us explicaré cosetes de cine. Mira, aquest cap de setmana, Mònica, encara estàs a temps. Aquest dissabte ve el Bradley Cooper. No sé com tens la gent.
Per anar a Sant Sebastià.
Claro.
Mira, que estaré a prop, però no hi puc anar. Al nord, però no allà.
Bé, doncs, durant aquesta setmana han passat, doncs, diversos premiats, com Danny DeVito, Judi Dench o Kore-eda, que en rebre el premi va fer un speech i va acabar plorant. Pobre senyor, perquè per amb ell se veu que és molt important el Festival de Sant Sebastià. Però, bueno, a veure, coses que han passat.
Vaig llegir una entrevista del Danny DeVito.
Sí, molt bo. Va dedicar el seu premi a tota la gent que treu una mica de calés per poder anar al cine, que
fantàstic.
Cada dia és més car.
Sí.
És que té un carisma aquest home. Tot el que li falta d'alçada o té de carisma.
Però li va costar els inicis pel tema de l'alçada.
Sí, ja, sí. Bueno, però és molt bon actor. A mi m'encanta, Dani
DeVito. Sí, sempre és escudíssim premi.
Sí.
I Judi Dench també,
Sí,
fantàstica.
Sí. També han passat per Sant Sebastià la Juliette Binoche, el Ryan Gosling, que es veu que va ser super simpàtic, no obstant, el Robert Pattinson va ser un borde...
No et desfacis, Laura, quan parles del Ryan Gosling.
A mi no em fa gaire gràcia, la veritat.
Ah, no?
És que m'atreu lo mateix que una bleda.
Vinga. Pues qui era? La Mònica.
No, era Bill Murray, no Ryan Gosling.
Ah,
Bradley Cooper, tu vols dir Bradley Cooper.
Tens raó, sí.
Sí. A mi, dels que han vingut, doncs, pot ser el Timothée Chalamet, que és el de Call Me By Your Name, que ha presentat una pel·lícula sobre les addiccions. Bueno, qui més ha estat per aquí? Pues la Lily Rose Depp, que és la filla del Johnny Depp, que es veu que, bueno, un glamour, saps? Venia amb la Letizia Casta, una cosa. Després també ha estat allí Ricardo Darín, el que li estan intentant ensenyar a dir es que ricasco, t'ho imagina't, un argentino, es que ricasco.
Ricardo Darín, que és fantàstic, i el seu
sí.
fill, que també és molt fantàstic.
Sí, pues el que us deia, el Robert Pattinson, se veu que és superborde, que no va saludar les fans, que portaven hores esperant-lo, bueno, una decepció total.
Però ja se'l veu, que és un peix bullit.
És britànic,
no?
És britànic, aquestes coses.
No, ja li veus, no té gràcia, no té...
Bueno,
no?
I per a nosaltres que som Pueblo Llano, doncs tenim el 1, 2 i 3 d'octubre, pues la festa del cine, no anem a Sant Sebastià, però mira...
Ah, l'1, 2... Ah, és ja?
És ja?
Sí, tanto i tanto.
Dilluns, dimarts i dimecres.
Sí.
A 2:90.
Sí. Jo li recomano a la Mònica, per exemple, al Ricard li recomano qualsevol comèdia, que mai va al cine amb ganes de pensar, la veritat. Llavors, pues qualsevol comèdia li estarà bé. I a la Mònica li vull recomanar la pel·lícula del Bardem i la P.
Mira, és la que volia anar a veure dimecres i no vaig poder per un imprevist.
Pues mira, aquest dimecres ho tindràs més baratet.
Escolta, amb 10 segons, què s'ha de fer això? T'has d'apuntar en una web,
Sí, a la pàgina web, lafestalcine.com. Vale. I allí t'apuntes, fiques el teu DNI i quan vas amb l'acreditació al cine, presentes el teu DNI conforme ets tu, perquè és una acreditació unipersonal i accedeixes a les pel·lícules amb aquest preu tan democràtic.
Mm-hmm. Aquesta sí que sé quina és. Mira, la que escoltem ara és de la banda sonora de Tintín, que havia de ser una trilogia que teòricament l'estaven fent alhora i nunca más se supo.
Fatal, a mi és una cosa
però
que...
Però fatal, perquè jo sóc fan de Tintín.
Sí, bueno, i tots els que van veure la pel·lícula i ens va encantar, estem com esperant que diguin alguna
però
cosa.
Però ja fa molts anys, ja, sense voler.
Déu-n'hi-do.
Ja fa molt temps, eh?
Sí.
Vinga, anem a les estrenes d'avui.
Sí, us he ficat aquesta música de misteri perquè bueno, estrenem amb
bueno,
Cope.
Bueno, a Lleida, sí. Cadena 100 Lleida, estrenem avui Un pequeño favor.
Sí, que és una pel·lícula pues, misteriosa, també. Està basada en la novel·la homònima de la Darcy Bell i està interpretada per dues grans actrius, la Blake Lively i la Anna Kendrick, no? Que, bueno, és una pel·lícula, és un drama misteriós i tèrbol dirigit pel Paul Feig, que és el director de comèdies com Wits, Freaks and Geeks, The Office, l'americana, o La boda de mi mejor amiga, Cuerpos especiales, Espías, o la nova versió de Cazafantasmas, no? Uh-huh. Així, comèdies...
Ah, sí, sí, vale, vale.
Comèdies de risa americanes, saps? D'aquelles que tampoc... Pues, les que va el Ricard, cine per no pensar, no? Doncs ara fa aquesta pel·lícula que és així, rotllo misteriosa. A veure, aquest senyor, el Paul Feig, també havia dirigit alguna cosa de Mad Men. Vull dir que aquesta potser tiri més cap aquí, no? Llavors, bueno, la trama presenta Stephanie, que és una jove mare que té un blog i, bueno, i viu en una petita ciutat, i a l'escola del seu fill, doncs, coneix a la Emily, que és una noia superguapa, super sofisticada i elegant, i que un dia desapareix sobtadament, però no sense abans demanar-li a la Stephanie un petit favor. Bé, ajudada en la recerca pel marit de la desapareguda i instal·lada a la casa... La protagonista s'instal·la a la casa de la noia que desapareix, doncs el misteri es mantindrà doncs, fins al final.
Bé, bueno, a veure, jo aquesta l'aniré a veure, eh?
Sí? Jo, si puc, també.
A veure si pot ser.
Què més tindrem? Vinga, aquesta setmana tenim un munt de pel·lícules americanes. Entre elles, Searching, que és una altra de segrestos i desaparicions, també, en plan thriller, amb diverses pantalles de difusió i formats diferents. Després de que la filla de 16 anys, el David Kim, desaparegui, s'inicia una investigació policial. Però 47 hores més tard, encara la policia no tenia una sola pista. Llavors, el pare, desesperat, doncs decideix buscar en l'únic lloc on ningú ha buscat encara, i és on guarden tots els secrets els adolescents d'avui en dia. Al portàtil, bàsicament. Ah. No? Pues va al portàtil de la nena i allí pues, comença a investigar, no? I rastrejarà l'empremta digital de la seva filla abans de que aquesta desaparegui per sempre. Mm-hmm. Què us sembla?
Bueno.
Sembla interessant. El sí, format almenys és diferent.
Sí,
sí. Sí.
Estic perdut del tot, eh? Però perdut del tot, ara. De la música, vull dir.
Un canvi de registre.
Sí, sí.
Sí, és de la banda sonora de Scream, de l'any 96, que avui en dia ja és pel·lícula de culte.
I tant.
De quin any és? Del 96?
Del 96, eh? Sí, mare sí, Déu.
Sí. Ull, que són 22 anys, eh?
No ho diguis, no ho diguis.
Sí, sí. Però bueno, a mi em va agradar.
Scream.
I va ser una pionera en el cinema slasher.
Scream, quina és?
La de la màscara aquella blanca.
Però és la de veritat o la de riure?
La primera.
La de veritat.
L'altra és Scary Movie.
Ah, Scary, és veritat. Vale, Scream, sí.
Sí, sí. Bueno, va crear escola, sí. Aquesta pel·lícula. Doncs pues bé, seguim amb les estrenes de la setmana. Tindrem Milla 22. Vale, també dels Estats Units, un thriller d'acció protagonitzat per Mark Wahlberg, que amb el temps doncs, és un actor que em cansa molt, no? Se'm fa bola, aquest home. Fa unes setmanes es va publicar a Instagram les seves rutines, entre les que estan despertar-se a les 2:30 al matí, per seguidament resar durant uns 30 minuts, no?
Després... això ho diu, home, que això no ho fa.
A les 2:30.
Que sí,
no pot
que
resar
sí,
qualsevol a les 8 del matí, que és normal.
Ho va estar publicant amb fotografies. Després se'n va als gimnasos que li obren abans per ell.
Ah, ja no torna a dormir.
No,
pensava que es tornava a dormir. No.
I se'n va al gimnàs i fa una hora i mitja d'entrenament, vale? Després pues, fa vida familiar, coses, trucades de feina, tal. Dintre de la seva rutina també hi ha una hora de sauna criogènica.
Mira,
això és freda, no? És freda.
M'estàs donant motius per no anar a veure aquesta pel·lícula, ja està.
És que és más de lo mismo, la veritat. Parlem de cine, no? De les rutines de Mark Wahlberg, no? Però Milla 22, pues, això és el que et dic, és más de lo mismo, tot i que té el seu públic, eh? Tot s'ha de dir.
No, sí, però que serà de l'FBI o una cosa així, no? Que lluita contra un atac sideral.
Ràpidament t'explico. Mira, el Mark Wahlberg interpreta un experimentat agent de la CIA que és enviat a un país sospitós d'activitat nuclear il·legal, i llavors un policia de rang baix local arriba a l'ambaixada dels Estats Units volent intercanviar informació sobre material radioactiu per un passatge segur a Amèrica del Nord. Doncs llavors el Wahlberg l'haurà de transportar des del centre de la ciutat fins a una pista d'aterratge que es troba a 22 milles. Tot representa ser un viatge molt perillós, tal, molta acció, i he de dir que l'expressió mencial no és pas per Mark Wahlberg, sinó per Iko Uwais, que és un tio que és indonesi i fa arts marcials i és bastant espectacular. A mi que m'agrada el gènere d'arts marcials, he de dir que vaig veure el tràiler i va ser l'únic que em va cridar l'atenció, la veritat.
Bueno, FBI, aquesta és de la CIA, la propera farà de guàrdia urbà. Per canviar de cos, de seguretat.
Policia local de Nova York, no, algo així. Sí.
I bé, la música de Scream us l'he ficat perquè aquesta setmana es presenta també una... S'estrena una pel·lícula...
Què vol dir slasher?
Slasher és un gènere adolescent, terror, assassinats...
Ah, vale, vale.
Assassinats en sèrie...
Sí,
com és Cris,
Slash,
no?
És com, sí, sí, sí. Sí, és com obrir un canal, no? Jo, sí. Manera.
Jo de Slash només conec un guitarrista que es diu Slash, però ja... El de Guns N' Roses.
Correcte. Doncs bé, la pel·lícula es diu Hellfest i, bueno, és això, cinema slasher de tota la vida.
Ah, vinga.
No? És divertit i inclús, bueno...
Pues a veure, de divertit no té res.
Sí, sí, jo he vist el tràiler i he rigut, la veritat.
És terror o és terror còmic?
Clar, és que és com allò... Buffy la caza vampiros és comèdia o és...
És comèdia, és comèdia.
És comèdia, vale. Scream és comèdia o té unes parts de comèdia?
Sí, però no seria comèdia.
I sé lo que hicisteis el último verano?
Tampoc seria comèdia, pues, no? Vale, pues, fa llavors... riure, però no seria comèdia.
Pues llavors no seria comèdia, però fa riure, vale?
Jo és que no les he vist, que em fan por aquestes, o sigui, no les veig.
Doncs és la dirigida del director Gregory Plotkin, que és un jove bastant prometedor en lo que és el gènere cinematogràfic d'aquest tipus. Va fer l'última de Paranormal Activity i, bueno, és la seva segona pel·lícula, el seu segon llargmetratge, no? Bueno, doncs això. La pel·lícula Hellfest va sobre un parc d'atraccions de temàtica de terror que obre pel Halloween i en el qual un assassí en sèrie enmascarat es cola per perpetrar crims mentre es dissimula entre la decoració i els figurants del parc. I clar, doncs allí ningú se n'adona que els assassinats que estan presenciant són reals, ja que es pensen que formen part de l'espectacle. Llavors, doncs és el que et dic, entre que fa una mica de gràcia i terror.
Que Popo no ho faria, tampoc.
No, els protagonistes són adolescents i tal.
A mi aquest tipus de pel·lícules em sobren. O sigui, si no existissin, no passaria res.
Jo també reconec que no és el meu camp.
Bueno, però els vostres fills, quan els tingueu, creixeran i s'entretindran
amb
aquestes coses.
Que vagin a veure una cosa de riure, no?, aquestes coses.
Bueno, hi ha d'haver per tothom, exacte.
Sí. A mi personalment m'agraden. Llavors, què més tindrem? Bueno, ara vienen pel·lícules, algunes més denses que d'altres.
Ah. Intensito.
Si fa dues setmanes teníem La Monja... que la Laura encara no hi ha anat. Ara tenim...
El reverendo.
Hombre.
Després de l'Àngelus, tot això,
Bueno, doncs bé, us explico. És una pel·lícula interpretada per Ethan Hawke, que al igual que el Mark Wahlberg, doncs se'n fa bola, doncs aquest cada dia m'agrada més, la veritat. És que, doncs a veure, en aquesta pel·lícula Ethan Hawke es posa en la pell d'un antic capellà de l'exèrcit que resta marcat per la mort del seu fill a la guerra d'Iraq. Bueno, mentre dirigeix una petita església al nord de Nova York, doncs coneix a un activista i a la seva dona, que està embarassada, no? I aquest fet fa radicalitzar una mica la ideologia del pastor evangèlic fins al punt d'intentar perpetrar un acte terrorista. Vale? És una pel·lícula intensa i bastant interessant. El guió, molt treballat, va sobre els dogmes i la fe i les tradicions. I a més ha tingut una crítica boníssima. O sigui, us recomano que busqueu el tràiler o si no ja us el penjaré a Twitter... I, bueno, a mi la veritat és que m'ha fet moltes ganes d'anar a veure-la.
Bueno, el reverendo.
El reverendo.
Mònica.
En el capítol d'intensitat, que més tenim?
Clar, si fa dues setmanes teníem La Monja i fa una pel·lícula El reverendo, ara anem a El Papa Francisco, un hombre de palabra.
Ah, però això és un documental.
Sí.
No, t'ho dic perquè vaig veient que no sé el que serà després, ja.
Bueno, després...
Hi ha molt Àngelus per aquí,
No. Està molt bé aquest documental, vale? Està firmat pel Wim Wenders, que és reconegudíssim,
sí.
I va sobre la figura del Papa, la qual l'aborda aquesta figura de forma més verbal i sobre les pràctiques de bondat, més així que no pas com una biografia, no?, del líder religiós cristià. No és una biografia. És un diàleg, vale? I així, doncs, bueno, també m'ha resultat curiosa, no?
Però li ha fet un seguiment, no? O sigui,
sí,
realment,
sí.
Vull dir, no és ficció, o sigui, que pot ser interessant. Una visió diferent,
correcte,
també, no?
De fet, el documental es va presentar a Cannes, va tenir bona acollida, però va deixar la crítica una mica dividida, la veritat. Però, bueno, quan fas pel·lis sobre religió, doncs, a vegades
ja passa,
has de tenir
això.
Aquestes coses, no?
Ens falta fer-te el concurs
de la banda
sonora.
Sí, vaig una mica ràpid, doncs. Pues. El metratge, doncs, abarca els fets més significatius des que el 13 de març del 2013, quan el cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, es va convertir en el pontífix 266. Doncs, bueno, és el primer papa llatinoamèricà, el primer jesuïta, i, a més, va triar el nom de Francisco per Sant Francesc d'Assís, no? I explica una mica els seus leitmotivs davant de la càmera del Wim Wenders, mentre també va fent reflexions sobre el món actual. Vinga, canvi. Canviem ara de temàtica. tindrem Colau, una pel·lícula de la República Dominicana, que és una comèdia romàntica on un home que es diu Antonio s'ha dedicat únicament a cultivar cafè durant tota la seva vida. Llavors, bueno, està a punt d'arribar als 40 anys, està solter i el seu nucli familiar doncs està molt cohesionat. Todo lleno de primos, suegras...
Ja n'hi ha prou amb una, no?
Sí, no, no, però té els cosins, les sogres dels cosins, germanes, que no sé què... Bueno, total, que el senyor aquest, Antonio, doncs vol donar-li un gir a la seva vida, obrint-se nous horitzons amb l'objectiu de trobar l'amor.
Oh. Escolta, crec que és la primera vegada que parlem d'una pel·lícula dominicana, no? No és habitual que ens arribi cinema...
Alguna altra hem tingut, perquè sí? Clar, aquí sí, tenim no, la mostra de cinema llatinoamericà
sí,
i en parlem.
Però així a nivell general no és habitual.
No, no és habitual, no, no. És habitual, no, no. Entrem un altre cop en el drama.
Ah.
No sé, us he ficat Tchaikovsky.
Si és que l'havíem deixat.
Sí, sí. Bueno, aquest moment dominicano així. És sí.
Tens 30 segons per 3 pel·lícules.
Vale, tindrem Gel, que és una pel·lícula belga, que és un drama que tampoc busca la llàgrima, no? Ens explica com la Lara, una noia de 15 anys, que ha nascut en el cos d'un nen, doncs somia en convertir-se en ballarina. La càmera l'acompanya doncs, al llarg dels seus problemes habituals, que tampoc són problemes, no? És com ella explica com viu la seva transexualitat. Següent.
He vist el tràiler i em va semblar interessant.
Sí. Sí, la veritat sí. És que no busque allò el dramón. Tindrem Oreina, que significa ciervo en basc. No?
Ai, los ciervos.
Una altra de ciervo.
I han tornat a sortir.
Van ser el 2017, los ciervos. Aquest any ja no, Doncs bé, l'han presentat al Festival de Donosti i ara avui l'estrenen per a tot el món, no? Per al pueblo ja, no? Ens explica com el Khalil, que és un jove apàtrida que viu a la perifèria d'una ciutat, als polígons industrials on conflueixen els rius i les marismes, doncs bé, viu amb un caçador furtiu i el germà del caçador furtiu amb el que no parlen, no? I, bueno, és una història d'amor, de desamor, d'amistat i de venjança en un lloc del País Basc, pues, que és com són els polígons industrials, quan s'ajunten amb les marismes, bueno. Tant per veure la fotografia com per veure les interpretacions i tal, pot estar bé. I després tindrem la que per mi és l'estrena de la setmana, la crítica l'ha deixat superbé, és El Reino, que està protagonitzada per Antoni de la Torre. I bueno, també l'han presentat a Donosti i és l'última pel·lícula del Sorogoyen, que cada dia també m'agrada més aquest director.
Sí, senyor.
La veritat, la de que Dios nos perdone, me va encantar. Doncs bé, el Manuel, que és l'Antonio de la Torre, és un influent vicesecretari autonòmic que ho té tot al seu favor per donar el salt a la política nacional. I bueno, la seva vida perfecta es cau i es destrossa a partir d'unes filtracions que l'impliquen en una trama de corrupció.
Actualitat
juntament
total.
amb els seus millors amics, no? Llavors, mentre els mitjans de comunicació comencen a fer-se ressò de les dimensions de l'escàndol, el partit tanca les seves files i únicament el seu amic, el millor amic, el Paco, en surt indemne. Llavors en Manuel, que és el de la Torre, és expulsat, assenyalat per l'opinió pública i traït pels que fins ara havien estat els seus amics. I tot i que el partit vol que carregui amb tota la responsabilitat, doncs ell es nega, no es resignarà a caure sol. I bueno, amb l'únic suport de la seva dona i la seva filla i atrapat en una espiral de supervivència, es veurà obligat a lluitar contra la maquinària de corrupció que porta anys en funcionament i engraçada, ben allí ben muntada.
Anava a dir, és una
respira, ja pot
engraçada.
Respirar, Laura.
Sí?
Que li has dit 30 segons. Pobre, i encara se'ns posarà morada. Pobreta.
Doncs bé, doncs lluita contra aquest sistema de partit en el que els reis cauen, però els seus regnats continuen i es mantenen només canviant de mans.
Molt bé. En les estrenes d'avui, però sí. Nosaltres ara fem memòria a través de la música.
Això mateix. I posem a prova la Laura González i els oients a veure si endevineu de quina pel·lícula forma part aquesta banda sonora. Reconec que és difícil.
No, anava a dir, la evident és la La Land, però ja entenc que no és.
No és la La Land.
La evident ho dic perquè és aquesta de ball.
No és, la poso una mica més a veure.
Això és anys 70.
No.
Una miqueta abans. No us donaré pistes,
la de Fred Astaire.
Ràpid, vinga, va, tic-tac, tic-tac, que no tenim
ni
més
idea.
Temps.
Ni idea, no la veig ni en blanc i negre.
És que la veritat és que ho poso difícil, eh? Va, la setmana vinent seré més benevolent, ho prometo.
Vinga.
Doncs mireu, aquesta banda sonora forma part de la Dolce Vita.
Que avui és el cumple de Marcelo Mastroianni.
Molt bé, avui hauria fet 94 anys Marcelo Mastroianni.
Sí.
I aquesta banda sonora de Nino Rota, doncs sonava la Dolce Vita.
Sí, correcte. No, jo veus, hauria triat alguna altra de Fellini, també, veus? Mastroianni.
No anaves malament.
Bueno, Laura.
Amb música acabem, Laura, gràcies.
Doncs molt bé, bona setmana.
I Ricard, nosaltres ens quedem amb aquesta, sí.
Amb aquesta, cap a dos quarts. Escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment. Adéu.
¿Sabes dónde me apetecería cenar hoy? En Kebab Larida.
¡Qué gran idea, mamá!
Es fácil, podemos degustar la auténtica cocina turca con sus entrantes, pitas durum.
Y sus platos combinados, ensaladas, hamburguesas, irresistibles.
Puedes hacer el pedido a través de Just Eat y te lo traen a casa. Kebab Larida, en Plazas Fallesos 12 y Alfred Pereña 1, teléfono 973-2827-35.
Buenasera.
El 28 de septiembre, no te pierdas el emocionante evento cinematográfico. Por primera vez en la historia, el Papa abre sus puertas para hablar sobre lo que de verdad nos importa a todos.
Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo.
El Papa Francisco, un hombre de palabra. 28 de septiembre en cines.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entra en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
5 millones en dinero y diamantes.
El que parte y reparte se lleva la mejor parte.
¿Hacemos un trato? Me aseguraré de que no le pase nada. Al ejecutar sus planes, pisó accidentalmente mi campo de minas.
2 de Steven Seagal.
¿Ha sonreído?
No.
El sábado y domingo por la noche, Cine sin Cortes en 13.
ABC te trae la visión más novedosa y completa de la Segunda Guerra Mundial. Una obra única para entender todas las claves del conflicto a través de numerosa documentación, material fotográfico inédito y las fieles reproducciones de los billetes y sellos que utilizaba cada bando como parte de su propagación ideológica. Este domingo 30 llévate gratis el primer fascículo, 2 sellos y 2 billetes con ABC.
El periòdico et porta la col·lecció de mocadors estampats Misako. 5 dissenys amb tacte de seda amb els quals podràs crear looks infinits. Aquest cap de setmana, primer mocador Misako per tan sols 4,95 € amb el periòdico.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media. La información esportiva para gentileza de Control Motor.
El nou Hyundai Kona es tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. I un any més, estem presents a la Fira de Sant Miquel.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Estem a divendres, seguim a divendres, de fet, eh? I comencem l'Espai Groc ja amb moltes propostes. De les que ja hem fet durant tot el matí d'avui, doncs ara fem la rematada final, aquella de... Us ha quedat algun forat encara a l'agenda? Doncs tranquils, que aquí n'hi ha per tots els gustos, eh? I, com sempre, estem ben acompanyats, eh? Està amb nosaltres avui... mira, avui va d'empat, això. No de gènere, perquè tots són dones, però va d'empat. Tenim dos directores i dos tècniques. Marta Salla, des del Teatre de l'Escorxador i de l'Auditori. Què tal? Bon dia.
Bon dia, i del Teatre de la Llotja.
I què t'he dit?
Auditori.
Ah, no, auditori, oh, imagina, ja t'ho he posat així. No, no, no. Teatre de l'Escorxador i Teatre de la Llotja, això. I Espais 3 i d'altres històries. Marta.
Bon dia.
Tenim l'Anna Castells, de l'Auditori Enric Granados. Sí, Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, bon dia.
Hola, bon dia.
I la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tost, avui amb ressaca, podríem dir. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Beneïda ressaca.
Sí, sí, sí.
Que beneïda, sigui... vull dir, d'un bany de masses.
I tant, que siguin sempre així totes les ressaques del món.
Sí, perquè ahir...
Així és, perquè ahir vam inaugurar finalment doncs, l'exposició Robert Capa en color i, bueno, avançar que va ser doncs, un èxit rotund. Mm-hmm.
Vam parlar amb la comissària, amb la Cynthia Young, que va estar amb nosaltres explicant-nos... De fet, ens va fer dentetes, realment, perquè ens ho va explicar tan bé que era per sortir directe i no podíem anar a l'exposició perquè no estava inaugurada encara, al migdia.
No, no.
Però ara ja ho està.
Així és. Nosaltres ahir va ser un dia doncs, molt, molt intens. Per què? Perquè a la una del migdia vam presentar l'exposició doncs, als mitjans de comunicació i després, per la tarda, a les 7, vam iniciar doncs, els actes d'inauguració amb la conferència inaugural que va impartir la Cynthia Young, que va ser doncs, deliciosa, una lliçó magistral sobre Robert Capa. I bé, com tu molt bé doncs, avançaves, vam tenir doncs, un èxit doncs, de públic. Molts ciutadans ens van acompanyar i bé, aprofito doncs, aquest altaveu, aquest magnífic altaveu que és Cope Lleida doncs, per donar doncs, les gràcies a tots els lleidatans i lleidatanes que ens van acompanyar ahir a la tarda doncs, al Caixa Fòrum, no? Amb aquesta exposició doncs, que estrena doncs, la temporada de 2018-2019.
Recordem que, i això ho vam parlar ahir també a l'entrevista, que això no s'acaba aquí, és a dir, pots fer un parell de visites, et falta la visita guiada, que ja vam, la recomanem sempre, però en aquest cas també l'hem de recomanar, però tranquils que hi ha temps, Maribel, perquè l'exposició Robert Capa en colors ha començat ara, però estarà fins...
Fins al 27 de gener.
O sigui,
i
hi ha temps.
Hi ha temps, i en el marc doncs, d'aquests tres mesos que durarà doncs, aquesta exposició a Caixa Fòrum Lleida, hem desplegat o desplegarem, millor dit, doncs, un ventall ampli d'activitats, des de les visites guiades adreçades a tot tipus de públic, el públic familiar, el públic general, el públic escolar. Recordar una vegada més que cada dissabte a 6:45 oferim la visita pel públic general, una visita doncs, en català. I bé, també en aquest marc doncs, hem dissenyat doncs, un programa de conferències. Tots els dimarts doncs, del mes d'octubre doncs, tindrem una conferència al voltant doncs, de l'exposició.
Mm-hmm. Espero que durant aquests propers 3-4 mesos que hi ha l'exposició oberta, alguna de les activitats estigui relacionada amb fotografia.
Sí,
ja suposo que sigui.
Sí. Aquest cicle de conferències que ara mateix doncs, et comentava està centrat doncs, en la fotografia. En la fotografia doncs, de Robert Capa, però al mateix temps doncs, oferirà un panorama nacional i internacional des de Robert Capa fins als nostres dies.
Molt bé. Doncs en parlarem a fons els propers divendres, que tenim temps per explicar qui era Robert Capa, quina part de tota la seva obra és la que tenim al Caixa Fòrum. Recordem que és la primera ciutat catalana on para aquesta exposició, però que ha rodat per tot el món.
Sí. Va néixer doncs, el 2014, si no recordo malament, a Budapest, però s'ha pogut veure doncs, en diverses ciutats, doncs, a França, a Itàlia, i va arribar doncs, l'any passat aquí a Espanya, de la mà doncs, del Caixa Fòrum Sevilla, després va passar a Caixa Fòrum Saragossa, i finalment doncs, ahir va arribar Robert Capa doncs, a Lleida, però Robert Capa en color. És una destacar doncs, o subratllar que és una exposició doncs, que pot, d'alguna manera, doncs, sorprendre molt al visitant, ja que tots tenim en el nostre imaginari doncs, les fotografies de Robert Capa en blanc i negre i les fotografies doncs, de guerra. No? A mi m'agradaria també comentar doncs, que Robert Capa va estar molt present en les nostres contrades, perquè ell va retratar o va documentar, millor dit, la batalla doncs, del Segre de l'any 1938, que sembla ser doncs, que va documentar o són conegudes doncs, una sèrie de fotografies que ara, recentment, s'ha desvetllat o s'ha identificat que aquestes fotografies són d'Aitona. Però bé, aquestes fotografies no es presenten doncs, al Caixa Fòrum, perquè Caixa Fòrum Lleida ha apostat per la seva visió de la imatge a color.
Mm-hmm. Li vaig preguntar ahir a la Cíntia, dic, escolta, quantes hores t'hi has estat davant d'una fotografia de Robert Capa mirant-les i submergint-te dins, eh? I em va dir, diu, hores no, dècades. Diu, dècades m'hi he estat. Tu, Maribel, sí, sí. Explica'm un secret. Aquests dies que ja estava l'exposició muntada però no oberta al públic, t'has passejat per l'exposició sola.
Moltíssim, sí,
i t'hi has estat estones davant de les fotos ja.
Sí, 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 així és, així és. Aquesta última setmana ha sigut una setmana una mica de bòlit, perquè la setmana anterior a la inauguració d'una exposició, doncs, és una setmana molt trepidant, no? En la qual, doncs, en la sala d'exposicions, doncs, conflueixen, doncs, diversos tècnics, no? Però sí, quan els tècnics, doncs, havien acabat la seva jornada laboral, baixava baix a la sala d'exposicions, i d'alguna manera sentia les fotografies, doncs, de Robert Capa.
Doncs tot...
És un exercici que m'agrada, sí, però moltíssim, no? Visitar en soledat l'exposició.
Com totes les exposicions, és entrada lliure i gratuïta al Caixa Fòrum. Parlant d'horaris, demà és Sant Miquel, és dia festiu a la ciutat de Lleida, i per tant vosaltres modifiqueu lleugerament l'horari, estareu oberts des de les 11 del matí fins a les 2 de la tarda.
Fins a les 2 de la tarda.
I a la resta de la tarda tancat, eh?
I la resta de la tarda tancat, però sí que el diumenge tornarem a obrir de 11 a 14.
Molt bé. Això ja en parlarem la setmana vinent, però el cap de setmana que ve, que ja estarem a l'octubre, torneu a repetir aquella activitat que veu provar aquesta temporada passada, d'agafar i fer tot un dia sencer d'activitats.
Sí, sí.
Non-stop.
Non-stop. El dissabte, dia 6 d'octubre, fem una segona aposta per un festival familiar que porta per títol Nano Arts, i des de les 11 del matí fins a gairebé les 8 del vespre, Caixa Fòrum Lleida oferirà un ventall, doncs, de tallers, activitats, projeccions, adreçat, doncs, als més petits de la família, i... o sigui, sense parar, doncs, al migdia, no? Habilitarem, doncs, un espai de pícnic perquè els nens i nenes, doncs, puguin menjar juntament amb els seus pares i que puguin passar, doncs, un dia al Caixa Fòrum.
Doncs mira, hem d'estar acompanyats dels pares, eh?
Sí, sí, això és.
Deixar, nosaltres podem deixar una estoneta. Uh-huh. Els nens, dic.
No,
Maribel.
No, que va, és una activitat familiar. És el segon festival per a famílies de Caixa Fòrum Lleida.
No, vam estrenar... La Marta i jo estàvem fent aquí agenda i vam dir, home, si dues horetes te'ls podem deixar, a les activitats anem a fer compres sense nens.
Però jo penso que no és una bona opció, no? O sigui, poder realitzar activitats, doncs, amb els teus fills
i aquesta
comunió penso que és ideal per un dissabte.
Parlarem la setmana vinent, això serà el dia 6 d'octubre, el Nano Arts, aquesta segona edició. Gràcies, Maribel.
Gràcies a vosaltres.
Antònia Capdevila, anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, perquè avui he sabut una data que no la tenia controlada, i és que vosaltres vau fer anys.
Sí.
20 anys de la Biblioteca Pública de Lleida, perdó, a l'emplaçament actual.
La veritat, sí, sí. Al gener d'aquest any...
Ha fet 20 anys.
Vam fer 20 anys d'aquest canvi d'emplaçament.
Déu-n'hi-do. On estaves tu, Antònia, fa 21 anys?
Doncs pues mira, a la Biblioteca de l'INEF de Lleida. A la Biblioteca de l'INEF, sí, sí. Vaig estar treballant 12 anys allà a la Biblioteca de l'INEF i just uns mesos abans que s'inaugurés la Biblioteca Pública de Lleida em va incorporar l'equip de treball.
O sigui, tu hi ets des de que va obrir, per això t'ho preguntava.
Des d'abans que s'obrís. Sí, molt poc temps, però uns mesos abans que s'obrís la biblioteca.
Molt bé. Antònia, Biblioteca Pública de Lleida, ja comencen els grups de lectura, que suposo que estan impacients ja.
Sí, sí, sí. La setmana vinent ja comencem els primers grups de lectura. Bueno, com us vam explicar alguna vegada, aquest curs han programat 12 grups de lectura i, bueno, molts ja inicien la setmana vinent. Comencem el dilluns amb el de grup de lectura en francès, el dimarts amb el grup de lectura de cinema, i, bueno, i així cada dia anem incorporant els diferents grups, perquè intentem, a més, que cada grup de lectura, a part de tenir gèneres o temàtiques diferents, tinguin, a més, dies de la setmana diferents per a que la gent s'ho pugui combinar segons les seves preferències.
Degut també a que és festiu, també modifiqueu lleugerament els horaris.
Sí.
Demà estarà tancat.
Exacte, demà tenim tancat i aquesta tarda també. Avui tanquem la biblioteca, això sí que m'agradaria demanar a la gent que estigués al cas de que tanquem la biblioteca a les 3 de la tarda.
Sí,
la persona que li vulgui, que li convingui, tenim la bústia de devolucions al lateral de la biblioteca i per a fer renovacions o consultes a la pàgina web.
I dijous, parlant de fer anys, dijous a les 6 de la tarda hi ha una conferència del Col·legi d'Educadors Socials que també parla d'un aniversari, i són 30 anys des de que es va tancar la maternitat, o sigui que va estar 10 anys tancada la maternitat.
Sí, va estar 10 anys amb obres, va estar des de que el 1988 es va tancar l'edifici de la maternitat amb la seva funció de maternitat, i es van iniciar, bueno, aquestes coses sabeu que van lentes, es van iniciar les obres de modificació de l'edifici, que van estar exactament 10 anys, i l'any 98 es va inaugurar la biblioteca en l'Espai Nou.
Doncs dijous a les 6 de la tarda hi ha una conferència, i degut al gran interès, perquè a més fareu una mica de visita per quatre punts, doncs hi ha una inscripció prèvia per controlar una mica l'aforament.
El Col·legi d'Educadors Socials aquesta setmana fa tota una sèrie d'activitats amb motiu del Dia Internacional de... sembla que és del nen, bueno, no sé exactament el nom, o sigui, és del seu col·legi, del Col·legi d'Educadors Socials. Aquesta setmana han organitzat quatre activitats. Una d'aquestes activitats és a la biblioteca, i perquè van pensar això, que era un bon moment per a fer, d'alguna manera, posar esment de que feia 30 anys que es va tancar la maternitat com a tal, i es va iniciar el nou sistema d'educació social a Catalunya. Aquest temps han hagut diferents programes, i bueno, sabeu que estan contínuament als mitjans de comunicació per tot el tema del sistema de menors, i des del Col·legi d'Educadors Socials van pensar que era un bon moment per explicar què s'estava fent des del Col·legi d'Educadors i com ho estaven fent, i que una molt bona oportunitat era recuperar aquest tancament de la maternitat. Hi haurà una persona que havia estat en el tancament de la maternitat i que parlarà una mica de com es va fer aquest tancament i com ha evolucionat el sistema d'educació social a Catalunya. Prèviament es farà una visita molt curta, de mitja hora, a l'edifici, recordant els espais que ara són de biblioteca, què és el que eren en aquell moment com a maternitat.
Sense saber-ho, i escolta, si algú se sent al·ludit, que em corregeixi, però segur que l'espai és molt més maco ara que abans, quan era maternitat.
Home, la veritat és que l'arquitecte va fer una obra de remodelació impressionant, perquè el tema aquest de les cúpules que tenim als dos patis,
no,
aquestes
abans
cobertes, no hi eren, en patis oberts.
És un
oberts,
edifici fosc, perquè...
Sí. I han guanyat moltíssim tots els finestrals, són coses que a nivell pràctic a vegades no són pràctiques, perquè, per exemple, clar, que totes les finestres siguin sense persianes, sense res, a nivell de climatització, de sostenibilitat, és un problema, però a nivell d'il·luminació,
sí,
bueno, nosaltres pràcticament treballem tot l'any amb llum natural.
Però saps la gust que es viu amb llum natural, que no ho valorem.
I quan tu entres a la biblioteca, és que sempre hi ha llum, o sigui, ni que sigui un dia boirós, els dos patis, els dos claustres que nosaltres en diem, sempre hi ha llum.
I la
sempre
blanca.
Sí. Vas fer una obra de remodelació, crec que molt encertada, per l'ús que havia de tenir. Altra cosa, després un dia, si vols, te parlarem a nivell professional de les mancances que suposa per nosaltres com a tècnics de l'edifici. Però a nivell d'ús...
Ja se us ha quedat petita.
No, de moment encara no. De moment encara no. Pensem que encara podem treure encara fruit dels metres. A veure, de pensar que són 7.000 metres quadrats, i bé, sempre tot pot anar amb crescendo, però jo crec que encara no hem tret tot el fruit que podíem treure d'aquest espai.
Molt bé. Doncs la Biblioteca Pública de Lleida, que també us ho anuncio per si encara no hi ha gent que no ho sap, que es pot entrar i sortir de manera gratuïta. Ho dic perquè encara hi ha gent que no ha entrat a la Biblioteca Pública de Lleida. És curiós, igual que a l'Auditori. A la biblioteca hi podeu anar de manera gratuïta, que no us diran res ni us faran mala cara. Només per entrar i passejar-se pels dos claustres val la pena. I asseure't. Escolta, tu t'asseus allà, t'agafes un diari, que també són gratuïts, no et fa falta ni tenir el carnet, que si el teniu millor, que també és gratuït, i t'asseus allà i escolta, mires el carnet.
A mi, per exemple, hi ha un detall que m'agrada moltíssim, que a més l'he corroborat amb familiars i amb gent que conec dels pobles, que baixen a Lleida al metge o a fer alguna gestió, i mentre esperen l'autobús entren a la biblioteca, normalment se'n van a l'hemeroteca, consulten una revista, llegeixen el diari, i fan temps, aprofiten per anar al lavabo, per fer aquella estona fins a agafar l'autobús, i sabem de moltíssima gent que és un pas que el tenen incorporat quan venen a Lleida, aquest rato de descans, mentre fan temps d'espera.
Ara et donaré una idea que segur que ja l'heu tingut, però ja sé que no és lloc. però una mica de servei de cafeteria ja
no,
triomfeu,
tenim,
eh?
No, tenim unes màquines, eh?
Sí, sí, ja, però vull dir allò, si fiques una zona habilitada... Però que no, que ja ho sé, que no és lloc d'una biblioteca.
No, perquè a més a més, és que tot el dia de la cafeteria, això anava lligat amb la idea de la Illa de la Maternitat, que hi ha l'arxiu, el museu, la biblioteca, i el cafè del museu, d'alguna forma, és el cafè dels tres equipaments culturals, perquè la primera idea era que s'arreglés la plaça, no com ara, que està com a pàrquing, sinó que havia de ser...
I que maco que hagués sigut el pàrquing subterrani i tota la zona
subterrani, la part de dalt hi anava una plaça amb, un, amb unes grades per fer activitats, i era una mica un nexe, era un lloc de trobada de les tres institucions que jo espero que un dia o altre es
farà. Però què passa amb aquests projectes que mai s'acaben fent
bueno,
com s'han de fer?
Són temes econòmics, són temes econòmics. Jo espero que algú reprendrà perquè realment pot ser un lloc de molt ús. I llavors la cafeteria del museu sí que és la cafeteria dels tres equipaments.
És que llavors, no és que ara sigui un problema, però fins i tot podríeu obrir alguna porta cap a la part del pàrquing.
Ho tenim preparat, però la porta del darrere de la biblioteca està preparada perquè es pugui entrar per allà.
I caminar 20 metres fins a la zona de cafeteria, que a vegades si estàs tot el dia estudiant també et va bé caminar una mica, surts, tornes...
Però ara l'any que ve que hi ha eleccions municipals, esperem que algun partit polític ho agafi al seu programa.
Molt bé, Antònia, en parlarem la setmana vinent també, el cap de setmana que ve hi ha el Musiquem Lleida i alguna activitat també caurà a la Biblioteca Pública de Lleida, però en parlarem, però aquest dijous a les 6 de la tarda hi ha aquesta visita i aquesta conferència dels 30 anys que, des de que es va tancar la maternitat, i que sapigueu que va amb inscripció prèvia, que també us ajudaran a l'entrada de la biblioteca si, escolta, diu, és que jo no ho sé fer, no sé on he d'apretar.
Sí, perquè és una inscripció prèvia per un formulari web que es fa a la pàgina web del Col·legi d'Educadors Socials i la persona que tingui dificultats que s'atansi a la biblioteca que l'ajudarem.
I tant que sí. Gràcies a Antònia. Anna, anem cap a l'auditori Enric Granados. Vosaltres, evidentment, també esteu de festes de la tardor. I, de fet, avui. Vosaltres comenceu avui.
Inaugurem temporada amb Luarna Lubre. Inaugurem a l'auditori, però també comencem la temporada al Teatre La Llotja, al Teatre L'Escorxado. I ho fem amb la...
Recordem la web, la temporadalleida.cat. Ho dic perquè això la Marta m'ho va dir, i molt ben fet, perquè ja que després de tants anys de tothom diu... L'any que fa dos anys que es va inaugurar...
Mira, el web aquest farà dos anys, ara el novembre.
Que es va fer l'aposta, que crec que havia de ser la més lògica. Doncs anem a utilitzar-la i a dir-la. La temporada Lleida.cat, tant per l'auditori com els teatres i tot això. També podem comprar les de Luarna Lubre, les d'avui. Encara en queda alguna d'entrada a la venda.
Encara en queda, el ritme de la venda d'entrades és bona, però bueno, podeu venir i comprar-les aquest vespre.
Qui són Luarna Lubre?
Un grup, és una banda de folk, gallega, i presenten el seu últim disc que es diu Ribeira Sacra. Ribeira Sacra és una zona de Galícia amb un alt valor patrimonial i, bueno, i li dediquen el seu últim disc a aquesta zona per donar-li la importància que es mereix. I en aquest disc hi ha 26 temes i bueno, destaca també que ha col·laborat el cantautor Víctor Manuel.
Molt bé. Em sonen, Luarna Lubre, vull dir que no fa poc, ja fa dies que s'hi dediquen. Vull dir, dic amb això que, si no va veure l'espectacle, són gent que ja fa anys que estan al negoci, per entendre's, i saben el que han de fer, que no sortireu defraudats ni molt menys, Això a la sala 1, ho feu a l'auditoria.
I el preu de l'entrada és 26 euros.
Molt bé. A dos quarts de nou.
De nou, sí.
Avui divendres, per començar a entrar amb bon peu a les festes de tardor. Tenim ja la Fira de Sant Miquel en marxa, però avui ja la Marta Infante està de pregonera, i és la que donarà el tret, per entendre'ns, ja fa dies que es fan coses, però és el tret de sortida de la festa, el més oficial, per entendre'ns. Doncs després cap a l'auditori. Anna, la resta del cap de setmana, demà esteu tancats i diumenge no hi ha funció.
No tenim res.
Molt bé. Gràcies, Anna. Marta Salla, al Teatre de la Llotja, sí que tenim també actes de festa major, i per no trepitjar-vos amb l'auditori, avui no, però dissabte i diumenge sí.
Exacte, ho hem distribuït.
Il·lusionants són, sobretot un.
Molt il·lusionants.
Bueno, els dos. Els dos.
Sí. Tot el que fem, Ricard.
Sí. Dissabte, 25 il·lusions.
Dissabte, demà, Sant Miquel, 25 il·lusions, que són els 25 anys que el Maclari celebra enguany, els 25 anys de MAC.
De MAC, no d'edat.
No d'edat. En té algun més. Sí. Va començar jove.
Sí. Igual en té 35. No sé, no, crec que no.
És un espectacle molt especial, és un espectacle molt gran. L'any passat vam tenir el Maglari amb la Dolce Vita per Tardor Màgica, també al Teatre de la Llotja, al novembre, però no té res a veure. És un espectacle gran, enorme. No estem acostumats a veure 25 números. Ho hem remarcat a la sinopsi de l'espectacle, al llibret i a la web, que és un fet inèdit a la seva carrera, 25 números en un sol espectacle per celebrar aquests 25 anys. Hi haurà escapisme, hi haurà trucs, hi haurà moltes sorpreses. També hi haurà ballarins. És un espectacle que va fer temporada, el va estrenar per les festes de Nadal de l'any passat a Barcelona, i em sembla que enguany hi tornarà ara per Nadal. Mm-hmm. Teniu oportunitat de veure'l demà a Lleida. Queda també alguna entrada. I és el dia de Sant Miquel a les 9.
Molt bé. Té 45 anys.
Ah, ja ho has buscat.
Sí, ho he buscat. És que ara tenia curiositat. Eh? És nascut al desembre de l'any 73. Però vaja, que fa...
Però
aquesta...
molt ben portat.
Sí, sí, fa aquesta recopilació d'aquests 25 anys amb aquests 25 números, que ja ens va avançar el Llorenç, que n'hi ha de grans i de petits.
N'hi ha de grans i de petits, sí.
De
amb 25 hi ha d'haver de tot.
I ràpids i lents.
Exacte.
O sigui, hi ha de tot.
Sí. I molt espectaculars i exacte, i més de petit format. No gaire petit, perquè és un espectacle pensat per escenaris molt grans, però, bueno, hi haurà diversitat.
Els mags és un tema també que em fascina, des de sempre.
És un terreny curiós.
De petit ja és allò... Clar, jo encara vaig enganxar els anys del Copperfield amb aquelles històries de fer desaparèixer un elefant o un tren d'un escenari.
Sí.
Però com pot ser això? Evidentment que hi ha truc, però la gaixa és no trencar-te el cap, potser, amb el truc.
Exacte.
Ja, no? És veure la il·lusió.
Exacte, l'actitud és aquesta, per anar a veure màgia. És sorprendre't i viure amb la sorpresa, i tant.
Molt bé, això demà dissabte i diumenge el teatre també estarà a l'escenari del Teatre de la Llotja amb el Fantasma de Canterville.
El Fantasma de Canterville, el conte d'Oscar Wilde, que l'ha adaptat Focus, l'ha adaptat Joan Iago, i l'ha adaptat per al Joan Pere. El Joan Pere de tota la vida farà de fantasma.
El Joan Pere de tota la vida.
De tota la vida. És una adaptació molt divertida, molt de diumenge a la tarda de Festa Major, de Teatre Condal. Destacar també per a les persones que ens estiguin escoltant que una de les actrius és l'Elisabet Casanoves, que ara també farà una producció a Cassandra al Teatre Nacional. Està una mica... Hi ha temporada alta, em sembla que va. Està una mica a la cresta de la ola, ho hem d'aprofitar, que és una de les actrius de la sèrie Merlí, de TV3.
Ah. Hosti, saps que Merlí, a veure si m'equivoco, l'han posat al Netflix, potser... I clar, s'està veient a tot el món,
Sí, sí, l'estan comprant a teles estrangeres, sí,
I amb èxit, vull dir.
Sí.
Curiós,
sí. Això, que a vegades no valorem el que tenim
no,
a casa.
No, correcte. Doncs
pues l'Elisabet Casanoves de Merlí serà amb el Joan Pere i alguns altres, també, amb la Betsy Turner i l'Òscar Castellví, el diumenge, amb el Fantasma de Canterville al Teatre de la Llotja. És a les 7 de la tarda, el diumenge. Ja, ara l'Anna em preguntava si era una equivocació, però a la fitxa artística del programa hi ha l'autoria, la direcció, els intèrprets, i hi ha un altre epígraf que és assessorament de màgia al Fantasma de Canterville, que és del Maglari.
Ah, sí? Assessorament
així que,
de màgia.
Així que potser hi ha alguna sorpresa al Fantasma de Canterville de Joan Pere.
Molt bé, entrades a la temporada Lleida.cat, tot junt, així de fàcil, la temporada Lleida.cat. Encara en podeu agafar i crec que és una bona manera de viure les festes de la tardor d'aquest 2018. Per cert, viureu les festes de la tardor o algú...
I tant.
Sí?
Jo aquesta nit ja he quedat.
Algú marxa. No, ho dic perquè ja a vegades hi ha gent ho critica. No, per la festa major t'has de quedar. Escolta, si et surt un pla per marxar fora, marxes. Vull dir que, aviam, aquesta vegada potser perquè cau en dissabte el dia festiu, però si cau en dilluns, si ho pots aprofitar, ben fet que fas, eh? Vull dir que les coses com siguin. On vas avui, Marta?
Avui a la plaça del Dipòsit, que hi haurà Pastoret Rock.
Sí, senyor. Sí, és veritat. Tremendos.
Tremendos i
Pastoret Rock. És veritat, a la plaça del Dipòsit. Per cert, a Cap Pont, i està fora de programa, hi ha una orquestra que ve just a l'esplanada entre l'Atlètic Segre i el col·legi, i el Frederic Godàs, que està fora de programa, que no els hi va donar temps d'entrar al programa, però...
I ho organitza qui?
No, l'Ajuntament, però...
Oh, quin greu. No està inclòs,
no sé per què no està inclòs, suposo perquè es va fer darrera hora, però hi ha aquell descampat de terra que, sí, que teòricament ja ha d'anar a l'institut, que no, ja ve que no hi anirà mai de la vida, que l'estaven desallotjant ja per muntar aquest macroescenari per aquesta orquestra, entre altres coses que sempre diem que és la festa major petita i déu-n'hi-do la d'activitats que hi ha si agafes el llibret. En fi, escolta, que estem de festes de la tardor, divendres vinent tornarem amb l'Espai Groc i parlarem de moltíssimes activitats, com sempre. Avui han estat amb nosaltres la Marta Salla, l'Anna Castells, l'Antònia Capdevila i la Maribel Tost. Gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona festa major.
Gràcies.
I nosaltres que arribem ja a les 2 de la tarda, ja ho saps, senyals horàries, arriben els informatius a la sintonia de la cadena COPE. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem dilluns a les 12:20, puntuals com sempre. Si sou de Lleida, doncs aprofiteu els actes de les festes de tardor i si viviu a prop i us podeu desplaçar, doncs aprofiteu també, que la majoria d'actes són gratuïts i com més gent hi hagi millor. A més, ja sabeu que des d'ahir tenim en marxa la Fira de Sant Miquel, el recinte de Firal dels Camps Elisis, fins diumenge també. Fins llavors, que acabeu de passar un bon cap de setmana. Salut, adeu.